COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimecres, és 21 de març, el dia en què sabem que a Calafell han engegat una campanya curiosa per delatar els incívics que deixin les bosses de brossa fora del contenidor. Els serveis de neteja deixen aquella bossa on l'han trobat ben a la vista amb una enganxina cridanera que delata l'incivisme. La deixen allà 48 hores amb l'objectiu d'avergonyir els que no llencen la brossa on toca. Fins aquí, deixin que dubti de l'eficàcia de l'avergonyiment en anònim per aquell que no té pudor en deixar la brossa on millor li va. Ara bé, hi ha una segona fase. L'Ajuntament es planteja obrir les bosses i recollir informació per poder identificar aquells que l'han deixat fora de lloc per poder multar-los. Al Vendrell ja ho han fet i es va poder identificar diversos veïns. Les multes van fins als 3.000 euros si es reincideix. Per aquí potser serem més eficaços amb els incívics i ens estalviarem l'enganxina. I dit això, hi posem música tot plegat avui que sabem que Gloria Gaynor farà gira aquest 2018 per celebrar els 40 anys d'aquesta cançó. L'estiu actuarà a Roses. Els dimecres saben que hi som fins a la una, però fins llavors tindrem temps de repassar tota la informació. Parlarem del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus, que arrenca demà i celebra 20 anys amb una edició que mira enrere i ha programat sessions gratuïtes amb motiu de l'aniversari. També parlarem avui amb l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell. Amb ell tenim temes interessants d'actualitat sobre aplicacions i seguretat. Els acompanyarem, com els deia, fins al punt de la una, el 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. A l'Agència Estatal de Meteorologia hi ha l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Temps estable. Això sí, encara molt de vent a les comarques de Tarragona. Bufa de nord, nord-oest, amb ratxes molt fortes al litoral i prelitoral sud, d'uns 80 km per hora, però la resta es manté més suau. Cel poc ennuvolat, això sí, amb unes temperatures una miqueta més baixes. S'esperen màximes de 16 a Tarragona i Tortosa, de 15 graus a Reus, al Vendrell, i 12 a Gandesa. Demà esperem un cel poc ennuvolat, amb alguns núvols alts al llarg del dia i les temperatures es mantindran sense canvis, tot i que algunes mínimes podrien baixar més. Hi haurà glaçades a bona part de l'interior. Cap a la zona de la franja de Ponent o al prelitoral nord hi haurà mínimes de 4 sota 0. A Tarragona la mínima marcarà els 4, també a Tortosa i al Vendrell. A Reus hi haurà mínimes de 2 graus, a Gandesa de fins a 1. El vent continuarà bufant de l'oest i es mantindrà ja més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem a matèria amb una notícia que acabem de conèixer. El jutjat número 2 de Reus ha ordenat la detenció de la regidora de la CUP de la ciutat de Reus, Mariona Quadrada, després que no hagi comparegut en cap de les tres ocasions en què se l'ha citat a declarar com a investigada per suposada incitació a l'odi contra la Policia Nacional. Ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La jutgessa, ja ho vam explicar al programa, havia citat Mariona Quadrada per tercera vegada el passat dilluns. Ella ja va dir diumenge que no s'hi presentaria, no es va personar a les dependències judicials perquè diu no reconeix els tribunals espanyols. De fet, recordem-ho, els altres dos regidors de la CUP que estan investigats a la causa, Marta Llorenç i Oriol Siurana, van acabar compareixent davant la jutgessa el passat mes de desembre després que els Mossos els haguessin de detenir per haver incomparegut també en dues ocasions. Per tant, darrera hora, el jutjat número 2 de Reus ha ordenat la detenció de la regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, per no haver-se presentat a declarar. Hi ha més temes destacats avui sobre la taula. Els veïns per l'AP7 gratuïta tornen a reclamar una reunió amb el ministre Íñigo de la Serna per esclarir el futur de l'autopista i de la Nacional 340. Volen que Fomento deixi de donar llargues sobre com es resoldrà l'acabament de la concessió de l'autopista l'any vinent. També posen sobre la taula la trinxada que diuen s'està fent a la 340 amb les rotondes i la doble línia continua al tram sud del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els veïns també critiquen el mutisme i la conformitat dels alcaldes de la zona. Llorenç Navarro és el portaveu dels veïns per l'AP7 gratuïta.
No manen els partits polítics possiblement, sinó que són uns simples actors i alguns possiblement no es guanyarien ni la vida al Club de la Comèdia, però aquests actors, per desgràcia, el que estan fent és sangrar-nos a tots. Qui mana realment possiblement no són les sigles, si possiblement són les empreses. La licitació de les 5 rotondes a Terres de l'Ebre, per a nosaltres això ja és una condena, i és la nostra lluita. No pot ser que en vez de dotar-nos de més infraestructures, el que estan fent és perjudicar-los.
La petició dels veïns arriba just quan els diputats del Partit Socialista del País Valencià al Congrés han informat que el govern no té entre els seus plans l'alliberament de l'AP7 en els trams entre Tarragona i Sagunt a partir del 31 de desembre de 2019, quan s'acaba la concessió. És la resposta que han rebut del govern a una pregunta parlamentària. El govern explica que no preveuen prorrogar la concessió, però que quan sigui revertida decidiran la manera d'explotació més adequada. I més coses. La Universitat Rovira i Virgili ha començat aquest mes la construcció de la nova Facultat d'Educació i Psicologia al Campus Catalunya de Tarragona. El projecte es va aturar el 2010 per la crisi econòmica i això ha fet que des de llavors els estudis es continuïn impartint en un vell edifici del Campus Ses Celades. La URB assumirà la construcció de l'aulari també i en una tercera fase el seu equipament. Tot plegat tindrà un cost d'uns 7 milions d'euros. Per la quarta fase, que consistirà en un nou edifici de departaments i servei, el rector s'ha mostrat confiat que aconseguiran 3,5 milions d'euros de la Generalitat. El rector de la Rovira i Virgili, Josep Anton Ferrer, s'ha mostrat optimista que el nou govern podrà aportar aquesta quantitat que falta per culminar el projecte.
Som optimistes. Estem convençuts de que quan tinguem el nou govern i li puguem explicar això, veuran que és una de les inversions realment necessàries i fruitoses i profitoses per la universitat. Si haguéssim estat plegant de mans esperant a tenir govern, doncs segurament estaríem fent altres coses que també tenim necessitats, però no estaríem desbloquejant això. I penseu que la diferència que hi ha d'ara amb quan es va aturar el projecte és que quan es va aturar aquest projecte l'any 2011, l'únic projecte que hi havia urgent és aquest. Avui en dia, Facultat de Medicina ja és un projecte que està trucant a la porta, que ja està dient quin dia em comenceu també.
Arribem a 1:15. Tens el que llegim avui al Diari de Tarragona. Fa unes setmanes els parlàvem de l'acord entre la Confraria de Pescadors de Tarragona i la cadena de supermercats Mercadona, segons el qual la cadena es quedava amb el 80% de les captures de la confraria per vendre-la als supermercats de la demarcació. Un acord positiu per la confraria perquè, segons deien, això els assegurava la venda de la captura fins i tot abans de sortir al mar. Doncs bé, segons publica avui el Diari de Tarragona, la poca captura de les darreres setmanes ha obligat als pescadors a entregar tot el peix al supermercat per poder complir aquest acord i no s'ha pogut servir als peixaters locals. El diari recull diverses declaracions de consumidors que lamenten haver de comprar al supermercat sí o sí per accedir a peix de la zona. Des de la confraria diuen que la situació és culpa només de la manca de peix blau. I avui és el dia també del síndrome de Down. Destaquem aquesta notícia. Els Mossos faran tallers amb persones amb discapacitat intel·lectual per ajudar-les a detectar si pateixen algun abús i dotar-les d'eines per prevenir-los. El projecte es fa de la mà de la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual. Ja s'ha començat a desplegar amb dues proves pilot i alguns dels àmbits que es tractaran en els tallers són els abusos sexuals, psicològics, els econòmics, també delictes relacionats amb l'ús de les tecnologies i d'altres que puguin patir, com d'odi o discriminació. En el marc de la campanya també es presenta una guia d'assistència i atenció dirigida als agents de Mossos perquè donin un tracte més qualificat a les persones amb discapacitat. De les denúncies per abusos i agressions sexuals que els Mossos van rebre el 2017, el 5,2 eren de persones amb discapacitat intel·lectual, 94 en total. La campanya vol fer aflorar la xifra negra que hi ha rere aquest tipus de delictes. El portaveu dels Mossos és l'inspector Albert Oliva.
Però no descartem, doncs, de que gràcies a aquest treball conjunt puguin aflorar, doncs, altres situacions i que sobretot les persones amb discapacitat tinguin la capacitat de detectar-ho, d'explicar-ho i de denunciar-ho i després nosaltres d'investigar-ho.
Dijous es presentarà també la campanya a Reus. La xifra del matí són els 14 projectes que es faran realitat després d'haver obtingut la majoria de vots en el procés de pressupostos participatius de Reus. S'hi destinaran prop de 750.000 euros. Més de 8.000 persones han votat i han optat, per exemple, per reubicar el transformador del barri de la Immaculada, instal·lar elements adaptats per a nens amb mobilitat reduïda als parcs de la ciutat o arranjar, per exemple, el barranc del barri Montserrat i també crear un parc per famílies. En l'apartat de petits projectes, la majoria de vots han anat a millorar la il·luminació dels passos de vianants i també instal·lar nous desfibriladors als centres cívics, per exemple, o remodelar el parc d'Àngel Guimerà. És la primera vegada que Reus posa a votació projectes a través d'aquest sistema i l'Ajuntament fa una valoració molt positiva de la iniciativa.
COPE Tarragona. Estàs informat.
I avui hem sabut també que els alumnes de primària i secundària de 40 centres de la ciutat de Reus participaran en un estudi pioner al voltant del dolor crònic infantil. L'estudi es farà des del grup de recerca Algos i la càtedra del dolor infantil de la URB Fundació Grundental, amb l'objectiu de recopilar el màxim d'informació sobre aquesta patologia per fer nous tractaments i programes de prevenció. La nova recerca arriba amb la base d'un estudi similar que es va fer fa 10 anys i que indicava que un 37% dels infants de 8 a 16 anys al Camp de Tarragona patien dolor crònic. I els expliquem també que tenim ja un Trivial Casteller, una aplicació gratuïta i solidària que té com a objectiu promocionar el coneixement de la cultura castellera i promoure també campanyes benèfiques. Es tracta d'un joc de preguntes online sobre el món casteller on els jugadors han d'encertar la resposta correcta entre quatre opcions i anar completant els nivells. L'aplicació està disponible per a mòbils i tauletes. És una idea del Baròmetre Casteller amb el suport del concurs de Castells de Tarragona. Trivial Castellers compta amb més de 1.300 preguntes i els seus impulsors han fet una crida a les colles a organitzar partides solidàries al seu local. La colla que a final d'any hagi donat més diners a la Fundació SJD tindrà la recompensa d'un palet de menjar per destinar a una ONG de la seva població. Amb això arribem a les 12:35. Només un minut per la publicitat i continuem.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Seguim amb més coses a Herrera en Cope a Tarragona. El Festival Europeu de Curtmetratges de Reus compleix 20 anys i ha preparat una edició molt especial. Fan una mirada enrere en aquests 20 anys de programació i han programat sessions gratuïtes per agrair la fidelitat del públic tot aquest temps. En parlem en els propers minuts amb el director del Festival Europeu de Curtmetratges, el Cristian Inaraja. Què tal, Cristian? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, bon dia i felicitats, no? Que 20 anys no es fan cada dia.
Sí, moltes gràcies. No, en el fons costa arribar a fer 20 anys, de qualsevol activitat, per tant, podem estar molt contents.
I tant que sí. Escolta, 20a edició del 22 al 24 de març i una de les grans novetats d'aquest any és que no hi ha competició i totes les sessions són gratuïtes, no? Per què heu decidit fer aquesta fórmula?
Bé, per dos motius. Una és perquè necessitàvem també, després de 20 anys, que, com acabo de dir, costa arribar-hi, arribem així una mica esgotats i cansats, necessitàvem fer una pausa, mirar què hem fet durant tots aquests 20 anys, mirar com va néixer el festival i on està ara el festival, i per tant vam dir, doncs bé, fem aquesta pausa vol dir aquest any no fem competició, no vindrem directors convidats, però al mateix temps el que hem de fer és agrair que estiguem aquí després d'aquests 20 anys, i això és gràcies a la gent que ens ha acompanyat des del primer dia. I la gent vol dir el públic que ha vingut, ha omplert les sales tant de quan ho fèiem a Cambrils com ara que es fa el Teatre Barcelona a Reus, i per tant vam dir, doncs bé, fem una pausa, però al mateix temps aquesta edició d'enguany, que no tindrem directors convidats, la dediquem al públic i per tant fem totes les sessions gratuïtes i a més dediquem algunes sessions retrospectives a curtmetratges que hem tingut en altres edicions del festival i que per nosaltres han sigut rellevants d'alguna manera o una altra. Per tant, la gent podrà venir a veure bon cinema contemporani, però també podrà venir a veure bon cinema que possiblement alguna de les pel·lícules les ha vist en fa 5 anys, fa 6 anys, en alguna altra edició del festival.
En aquesta secció retrospectiva hi haurà 15 curts, no?, que com dèiem han participat en edicions anteriors. No vull saber, Cristian, com ha sigut la feina de fer la tria, perquè clar, tancar-ho a 15, no?
Sí, 15 perquè evidentment aquest any tenim menys dies, tenim menys sessions i tenim l'espai que tenim, per tant no podíem fer, i ens hauria agradat posar-ne molts més, però només n'hem acabat fent 15. Però sí que és veritat que no és una tria de els 15 curtmetratges que han sigut més premiats durant aquests anys al festival o els més importants, sinó que és una tria una mica d'estil o una tria dels curtmetratges que, tal com estan fets i pel que expliquen, ens defineixen la nostra línia editorial, per dir-ho d'alguna manera. Són curtmetratges que sí que és veritat que alguns han tingut molts premis, alguns han estat premiats al festival, però són curtmetratges que, en definitiva, ens han definit a nosaltres com a festival i com a una manera concreta d'entendre el cinema.
Això serà, com dèiem, a la secció retrospectiva. Després de la secció panorama, com dèiem, no hi ha competició, doncs 13, aquests sí que són curtmetratges que s'han estrenat, diguéssim, en el darrer any, no?
Sí, aquests... ara aniríem secció panorama perquè, evidentment, no hi ha competició, però és el que les persones que hagueu vingut en altres edicions del festival és el mateix que la secció de competició. Vol dir curtmetratges contemporanis d'aquest any passat mateix, que han estat a circuits internacionals i que nosaltres els hem escollit perquè segueixen aquesta mateixa línia que et comentava editorial del festival i perquè ens han agradat, doncs estan aquí en aquesta secció que aniríem panorama.
Això, a més, hi ha les activitats paral·leles, que ja són també habituals al FEC Festival, i no us oblideu un any més també del públic més jove, no?, que per vosaltres és especialment important.
Doncs sí, un any més, perquè de fet, des del primer any que es va començar el festival, sempre hem intentat tenir aquesta mirada cap al públic jove, aquesta mirada instructiva o educadora, digueu-n'hi com vulgueu, però que ens ha interessat molt explicar a la gent que no només existia el cinema comercial, que estem acostumats a veure, sinó que hi havia un altre tipus de cinema, i això ho hem volgut fer amb els joves a través de les sessions que anomenem nosaltres Aula de Cinema, destinades això, públic d'ESO i juvenil, però també fins i tot a nens petits a través de tallers de curtmetratges o a gent més adulta. Aquest any no, però durant molts anys vam tenir un crèdit universitari que estava relacionat amb la Universitat Rovira Virgili. Ara des de fa un parell o tres anys no ho tenim perquè han desaparegut els crèdits universitaris, però bé, sempre ens ha interessat aquesta vessant no tan lúdica i més pedagògica del cinema no comercial.
Mm-hmm. Per cert, heu també, com a novetat també d'enguany, el final de festa també serà diferent, no? Què heu preparat?
Doncs sí, aquest any a la Cluenda, clar, no tindrem tants premis, però sí que hi haurà premis perquè donem el premi al millor minidrucmetratge, que és un petit concurs que fem dins d'una de les seccions del festival. També donarem els premis als millors microfilms, que també són una altra secció que tenim al festival. També donarem el premi honorífic, ja ho vam comentar a la roda de premsa, a Carla Santos.
Sí.
Per tant, alguns premis sí que tindrem, però com que no tindrem els premis internacionals, hem volgut fer també alguna sorpresa en aquesta acte de Cluenda. Tindrem algun curtmetratge sorpresa que podrem veure i també volíem acabar de manera absolutament festiva en aquesta edició. És per això que hem programat el concert de la iaia quan s'acabi tot l'acte de lliurament de premis amb una actuació gratuïta també per tothom a la plaça del Teatre de Reus. Entre parèntesis, si no plou, perquè
és veritat.
Van les prediccions i deien que potser plouria. Ja veurem, si plou anirem a dins del teatre i no passa res.
No passa res, sempre hi ha un pla B preparat, eh? Aquí
sí, aquest és el pla B. Esperem que puguem fer el pla A, però sí. Bé, mira, que ho tenim per si de cas.
Apuntaves també aquest reconeixement important, també heu decidit otorgar doncs, aquest premi honorífic a Carles Santos, que ens deixava al desembre, perquè ell també ha estat protagonista, no?, durant aquests 20 anys en diverses ocasions del festival.
Sí, ha estat protagonista per dos motius. Una és perquè evidentment ens vam conèixer, ens vam fer amics amb Carles Santos. Ell va venir en més d'una ocasió a fer de jurat, va venir en més d'una ocasió a veure el festival i estar aquí entre el públic. També al festival li vam dedicar una exposició fotogràfica ja fa uns anys a la Torre del Port de Cambrils, per tant ens unia aquesta afinitat. Però també hi ha una segona afinitat que ens uneix amb Carles Santos i és la manera en què entenem nosaltres el que és el llenguatge cinematogràfic. Com t'he comentat abans, el que fem al festival és portar un tipus de cinema que no és el que s'acostuma a veure a les sales comercials, mm-hmm. sinó que nosaltres entenem que és un tipus de llenguatge que l'utilitzen els creadors per expressar-se de moltes maneres, i és el que feia Carles Santos, i per tant ens representa una mica la seva mirada. Tots sabem que era un músic, però a més de músic, o per sobre de ser músic, era un creador que utilitzava qualsevol eina que tingués al seu abast per explicar-se. I molt sovint havia utilitzat el vídeo, el cinema, per fer totes les seves performances. És aquesta la nostra manera d'entendre el cine, també.
Exacte. Escolta, arrenqueu aquest dijous, els espais són els habituals, no? Bartrina, Bravium, i també doncs, hi ha alguna cosa preparada a la plaça del Mercadal?
Sí. Ara que dius a la plaça del Mercadal, dissabte també pels nens pels més petits o pel públic familiar hi haurà instal·lada la caravana PUC, que hem tingut en altres ocasions també, que és el que ells anomenen el cinema més petit del món. És una petita caravana que està adaptada com a sala cinematogràfica, que tothom hi podrà, si hi ha molta gent s'haurà de fer cua, però en tot cas és gratuït, tothom hi podrà accedir lliurement per poder veure mini-sessions de mini-curtmetratges d'animació a dins d'aquesta mini-sala, que és el cinema PUC, serà molt divertit.
Mm-hmm. Teniu tota la informació a www.fecfestival.com perquè mireu els horaris, projeccions i demés. Cristian, no sé si aquesta edició de 20 anys i com tu dius doncs, que feu un canvi de concepte i una mica parar i repensar, la viureu vosaltres també d'una altra manera, més com una festa, no? Que no pot ser amb la pressió d'altres anys.
Doncs ho has dit perfecte. La viurem sense aquesta pressió, perquè vulguis que no. La pressió de tenir un grup de 30 o 40 directors estrangers, que uns venen d'Islàndia, els altres d'Itàlia, els altres de Portugal i els altres de Rússia, passejant per aquí Reus, doncs, implica un compromís, implica una pressió. Per tant, en aquest sentit ens l'hem pogut estalviar, però al mateix temps no era una sessió per descansar, sinó per fer festa, i també esperem nosaltres, igual que tothom, poder-la disfrutar.
Mm-hmm. Doncs això, esperem, celebreu aquests 20 anys com es mereix, ja saben, el FEC Festival del 22 al 24 de març a Reus. Cristian, un plaer tenir-te per aquí, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març, conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclamuntanya. Aquí, Diputació.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Seguim amb més coses al programa. De fet, avui no li tocava treballar, aquí, a la seva feina habitual, sí. Però jo li he dit, Moisès Castell, com a expert en aplicacions mòbils, tinc uns dubtes urgents d'actualitat que he de resoldre, així que l'he trucat per telèfon i l'he agafat enmig d'una reunió. Moisès, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs? Tu sempre, tot per l'audiència, t'ho agraeixo.
I tant. Sí, la informació...
T'agraeixo molt.
I, de fet, avui era de caràcter urgent o important, podríem
clar.
Dir, no?
Bueno, sí, o sigui, no de vida o mort, però, clar, jo he dit, escolta, jo no em puc esperar una setmana o dos a parlar d'aquest tema, perquè com que la setmana vinent és Setmana Santa i no sé on serem, doncs, digue, escolta, això ho hem de parlar perquè jo he llegit una notícia que m'ha cridat molt l'atenció, i és que una aplicació, una app falsa de la renda, ha entrat a les descàrregues habituals de la App Store, de Google Play, i ha enganyat alguns, no? Alguns, Moisés. No sé si ho has vist, això.
Doncs sí. El cas que és una tècnica que s'anomena, en certa manera, és phishing. Què és phishing?
Sí.
Imiten plataformes, això ja porta molts temps, ja me'n recordo, quan jo començava en aquest món, amb el tema del Messenger, el xat aquest del MSN, simulaven un formulari molt semblant, i no saps tu, quan introduïes les dades, no t'estaves loguejant, identificant en aquesta aplicació, que estàs enviant aquestes dades doncs, a una altra gent.
Sí.
I bàsicament és la tècnica que han fet ara.
Uh-huh.
El problema quin és? El problema és que realment, en certa manera no estan fent cap il·legalitat.
Ja. Yeah.
Tema legal, o sigui, moral, pues, ja podríem entrar
sí, clar.
En un plec. És el propi usuari que l'estan autoritzant a fer el que han fet, no? Per si algun oient no ho sap, al final el que fan estàs acceptant a que facin un ús comercial de les teves dades.
Exacte.
Que, en una aplicació com la declaració de renta està donant moltes dades personals.
Clar, estàs donant allò, evidentment, DNIs, etcètera, compte bancari fins i tot, no? Dades bancàries. Clar, el tema és que aquesta estava a la botiga oficial, diguéssim, d'aplicacions, que sigui oficial pel que veig no vol dir que no te la puguin colar.
No, així és. De fet, penso que en alguna ocasió, Mònica, penso que hem parlat, no? Com el procés de validació d'una aplicació.
Sí.
Bé, és cert que diguem que tenen més cura a l'Apple Store. Estan una mitja de 7 dies perquè t'aprovi una aplicació. En aquests 7 dies, l'equip d'Apple el que fa és revisar l'aplicació, a veure si és de qualitat o no. A Google, sigui perquè sigui, perquè té un més volum, o sigui, està en torn als 30 minuts, una hora. Aleshores.
Ostres, en sèrio? Per validar-la?
Sí.
30 minuts respecte a 7 dies. Hosti, la dada que ens acaba de donar el Moisés.
Clar, a Android, diguem que suposo que és un procés automatitzat, no?, de validació.
Yeah.
A nosaltres, per exemple, Apple ens ha arribat a trucar o a contactar mitjançant el formulari de developers, el desenvolupament, que donem un usuari i contrasenya de l'aplicació que hem desenvolupat, per a poder accedir i revisar-la. Això a Google mai ens ha passat, no?
Això està, no? Està molt bé, doncs diu a favor seu, no?, en realitat, o sigui...
Sí, és. Però bé, el primer pas, com a mesura, és que tot i que no estàs lliure, però tampoc, també pot passar, no?, que se desicoli, és intentar sempre descarregar dels stores oficials, no?, tant Google Play com l'Apple Store.
Exacte.
Això com la primera mesura. Tot i que diem, vale, però tot i així, mira què ha passat, no?, aquesta aplicació de la Renta 2018, penso que es diu...
Sí, es diu Renta 2018, per tant, vigileu si algú se l'ha baixat o d'això, Renta 2018, es diu, i és, no és oficial de l'agència tributària, que consti.
Així és, i de fet, com no és una marca registrada, pues, que diguem, no?, o sigui, tampoc és que està complint totes les normatives de l'Store. Després surt aquest formulari que ningú es llegeix, ni els permisos de l'aplicació, i acceptar, siguiente, i ja no l'han colat.
Aquest és el gran problema, i això ha sortit més vegades aquí a l'espai, que quan hi ha allò, acceptar els criteris aquests de privades i tal, ningú, bueno, jo no, parlo per mi, tu no ho sé, com a expert en la matèria, no sé si ho fas, però ningú o un tal percentatge de la població no ens ho llegim, acceptem i ja està, i estem donant permís sense saber-ho a moltes coses. En aquest cas, en aquesta app, donàvem permís per a que comercialitzessin amb les nostres dades, no?
I així és, així és. De fet, hi ha dos parts, podem dir. Estan els permisos d'aplicació, que recomano que tothom li faci una ullada, que és quan instal·les una aplicació, et surt una finestreta amb un desplegable. Permisos de l'aplicació. Aleshores, si us descarregueu, per exemple, que ha passat molt, una aplicació de linterna, per fer llum, i aquesta aplicació té el permís de que pode realitzar llamades en tu nombre o que pot accedir a tus datos, no té cap sentit. O sigui, això ja s'està dient que aquesta aplicació, la intenció, la finalitat no és aquesta, no? Aleshores ja, és recomanable aquesta, pues, buscar una alternativa.
Clar, sí.
I això passa, és a dir, en definitiva, que els permisos que demana l'aplicació estiguin vinculats a la finalitat de la mateixa. Això és la primera pista que tenim.
Uh-huh.
Però bé, imaginem que, vale, això ho assoleix bé, dius, vale, coinciden, no?, els permisos que pide con la finalitat. I la descarregueu. Després venen les condicions d'uso,
sí,
que són propis del desenvolupador que ha fet l'aplicació, o empresa, o qui sigui. Que aquest sí que és el següent que parlàvem, no? Sí que es té que llegir un cura i a veure què estan dient i què fan. Ja s'encarreguen de fer la Bíblia de
perquè ens costi, no? Ja,
sí. Ja. A veure qui s'ha llegit, tothom està, en certa manera, gairebé tothom, o la gran majoria, en Facebook o Twitter.
Sí, i ni qui es va llegir ningú.
No s'ha llegit ningú. I és això.
Vale,
però bé, aquesta seria la part més evident. Després hi ha altres mesures que podem prendre més, diguem, més professionals, tampoc, o més... En més detall,
sí,
hi ha, per exemple, moltes aplicacions d'antivirus per al mòbil que ja fan un rating o una puntuació de lo confiable que és una aplicació o no.
Ah, molt bé.
Però això és una eina, es poden buscar, els principals antivirus ja ho fan. Però ja et fan una certa avaluació, no?, de quant confiable és aquesta aplicació o no. Però jo el que sempre faig, que és molt ràpid, i aquí ho veurem molt bé, són dos cosetes. La primera és veure el desenvolupador. Si ens fixem a les fitxes de cada aplicació, et fiques qui ha desenvolupat aquesta aplicació, no?
Sí.
Aleshores, si fem clic, ens porta al plec d'aplicació que tenen. Clar, si és un desenvolupador que només té una aplicació i ja dubtem, intentem buscar una alternativa, no?
Vale.
Que podria ser una nova empresa o un nou desenvolupador que només té una, això també. Però això ja va lligat al segon punt. Mirem quantes descàrregues té, quin volum, quant temps porta a l'Store. Una aplicació com la Renta, per exemple, no l'hauran publicat ara ja. un petit rodatge de proves i això també es pot fer sospitat.
Molt bé.
I sobretot, i ja irrefutable, els comentaris i valoracions de la gent. O sigui, anem a llegir una miqueta els que ja han picat abans, no?
Vale, sí, sí, abans de descarregar. No, no, mira, doncs consells molt, molt interessants el que ens ha donat el Moisés, eh? Mirar quantes descàrregues, mirar qui és el desenvolupador, no? Important. I en aquest cas, en el cas també de la renda, que ara comença la campanya, no? O si no ha començat ja, vaja, oficialment, crec que és ara primers d'abril, també en compte potser mirar, no?, el web de l'Agència Tributària, a veure si allà ens expliquen que hi ha una aplicació, no? Vull dir, allò, fer un triple check, en aquest cas, que hem d'introduir dades molt, molt importants i molt sensibles, no?
Clar, i sobre la renta, aquí sí que podem veure clarament qui és el desenvolupador.
Clar.
Llavors, que, renta 2018, fica APP gratis, free, i la d'Agència Tributària fica que el desenvolupador és Agència Tributària.
Va.
I podem clicar i veiem que, veritablement, està en les aplicacions desenvolupades per Agència Tributària, no? Això ja ens diria. Però bé, bueno, sabem que anem a saco, descarreguem i al final...
Doncs no. Cuidado, ojo peligro, que es diu, no? Hem d'anar en compte, perquè és veritat que a vegades, mira, potser doncs són per dades que potser no són sensibles perquè no hi ha ni comptes bancaris ni de més, però escolta, s'ha d'anar amb cada vegada amb més compte, amb les dades que cedim nostres. Escolta, Moisés, mil gràcies per haver-nos aclarit aquesta qüestió, per haver-nos donat consells.
Jo
avui havíem de parlar. Per cert, aquesta setmana vaig tornar a pensar en tu quan vaig veure la notícia aquesta d'una noia de 14 anys que s'havia penjat d'una viga per fer-se una foto per les xarxes socials, vaig pensar, dic, mira, selfies perillosos. D'això n'haurem de parlar un dia també, eh?
Pues sí, tant.
Hem de posar una mica de seny.
I estic pensant, només una última coseta que va anar amb el tema de les apps, que, des de tot això, contribuïm a la xarxa. És a dir, si identifiquem alguna aplicació així, no dubtem en valorar amb una estrella, en ficar un comentari negatiu i després sempre tenen un botó de denunciar els stores.
Ah, molt bé.
Després, una persona, pues, no sé, si tothom ho fa, al final pues, podem lluitar una miqueta contra aquest fraud, no?
Ah, molt bé, molt bé. Mira, veus, jo això no ho sabia, així és que aprenem amb tu cada setmana una cosa nova. Moisés Castell, mil gràcies. T'espero aquí a l'estudi la propera.
A vosaltres.
Adéu.
Com sempre. Adéu, bon dia. Tonight, hey, just feeling, music's got me feeling the need.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament, doncs també aquesta via de comunicació amb el programa, a banda del Twitter, ja saben, COPE Tarragona o el correu electrònic tarragona@cope.es, el nostre WhatsApp el podem fer servir per enviar-nos notes de veu o escrites, saben que les preferim de veu, per exemple, preguntar-li dubtes que tinguin al Moisés, com el que ens ha aclarit avui, a més de seguretat a l'hora de descarregar-nos aplicacions mòbils. Apuntin el telèfon 672 65 35 34, 672 65 35 34. I amb això arribem ja al final del programa. Els deixo ara amb la programació de la cadena COPE. Nosaltres tornarem demà dijous puntualment a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer, acabem de passar. Bon dimecres. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back.